Hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe.
Lluís Soldevila és un provocador de canvis en persones i organitzacions. És professor de SADE, formador i assessor en actituds del rendiment. Ho va decidir als 40 anys, on va fer un canvi radical de la seva vida professional, va passar d'ocupar grans càrrecs a un banc a Nova York i un bon dia va decidir complir les seves tres A's: autoconeixement, actitud i acció. En els seus llibres, Morder el hielo i Éxito se escribe con A, ofereix un autèntic manual d'ajuda per tornar al mercat laboral i a assolir objectius personals i empresarials. Ho fa també amb conferències contundents. Avui esperem que ens automotivi molt escoltant-lo a la ràdio. Bona nit, Lluís Soldevila.
Bona nit, Chantal.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt content d'estar aquí.
A veure, com podem començar a automotivar els nostres oients que ara mateix ens escolten al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio?
Bé, de fet, m'agrada molt que faci servir aquesta paraula, que és la automotivació, perquè normalment es parla de motivació, i a mi em contracten perquè motivi la gent. Jo sempre dic, hi ha algo molt més potent que motivar la gent, que és ensenyar-los a automotivar-se, d'acord? Perquè el dia que jo me'n vagi, això s'acaba, d'acord? És a dir, si jo et motivo i me'n vaig, jo sempre dic que si jo t'inspiro, quan jo piro, tu expires. És una frase de dir, bueno, això ha de durar més, no?
Sí.
I l'automotivació és un concepte molt més potent. Sovint el fem servir indiferentment, tu no, tu vas fer servir en picardia, perquè l'automotivació és algo molt més potent. I com tot el que jo intento, hi ha metodologies per fer això.
Digue'm-ne una, va.
Doncs mira, quatre passes per l'automotivació, que són tenir molt clars els objectius, tenir un alt nivell d'autoeficàcia, tenir una actitud adequada i tenir un entorn que t'ajudi. Fixa't, quatre coses que podem treballar, que et pots començar avui mateix a crear, a fer, perquè no sigui només algo inspiracional, perquè la inspiració a vegades se'n va.
Això tant en la vida personal o professional, Per tant, tu creus molt en l'autoconeixement de qualsevol persona o professional, amb l'actitud que té davant la feina i l'acció que desenvolupa. Són claus, no?
Exacte, són les famoses tres A's, no? Autoconeixement, actitud i acció. És molt important autoconèixer-nos. Molta gent pensa que ja s'autoconeix perquè porta 30, 40, 50 anys amb ella mateixa i diu, no, jo ja m'autoconec. No, aplica una metodologia. Fes com... Jo el que faig és que a les empreses, a les consultores, la inspiració té un lloc, però normalment hi ha mètodes, hi ha metodologies, hi ha tècniques, hi ha fórmules, tot està molt, molt, molt pautat, de manera que es busquen sempre els camins més eficients, no? Doncs jo predico el mateix, és a dir, agafa tècniques de consultoria i aplica-te-les a nivell personal, ja sigui en el teu món particular, individual, o en el món d'empresa. L'autoconeixement és un, és a dir, hem d'aplicar una metodologia per autoconèixer-nos, per saber en què brillem, i això fer-ho servir. L'actitud és la clau de tot. Es diu que a les
actitud
empreses...
positiva,
Bueno, jo tinc quatre actituds. L'actitud és algo molt...
Quines són aquestes quatre?
L'actitud positiva jo li tinc un... És una etiqueta massa poc definida, I en aquesta obsessió de tot ben definit, jo dic que n'hi ha quatre que són les actituds del rendiment, que són la proactivitat, la il·lusió, la responsabilitat i l'optimisme. Tu imagina't tenir a tot un equip que tingui aquestes quatre actituds. Tu segurament el tens, segur?
Sí.
Però
depèn,
no tothom
depèn del dia. No, tinc un molt bon equip i estic molt contenta. Però
no,
tots tenim dies,
no?
Hi ha dies millors i pitjors,
Aleshores, quan tens aquest dia dolent, què fas? Perquè l'actitud no... Si depèn d'un mal dia, aleshores... Hi ha mètodes per tenir l'actitud que un vol. És a dir, es pot treballar. Hi ha mètodes. No és inspiracional, no és eteri, és concret, és objectiu i tu pots treballar. I l'última és l'acció. Perquè sovint molta gent vol coses, sovint molta gent aprèn o estudia com fer... Però el darrer pas, aquí que parlem d'emprenedors, és tan important el passar a l'acció, el dir, escolta, ho tinc clar, em llenço i més igual si m'equivoco, alguna cosa aprendré. I la segona em sortirà bé, o la tercera o la enèsima, l'acció. És l'altra de l'èxit.
Expliquem la teva història, Lluís Soldevila. Vas ocupar càrrecs d'alta direcció al Deutsche Bank, a 7 països diferents, i als 40 anys un dia decideixes canviar de vida, fer un gir de 360 graus i fer-te xerpa, formador, xerpa, el que acompanya les persones. Per què es va produir aquest canvi de xip a la teva vida? Doncs... Segurament a moltes persones que ens escolten també han viscut a vegades un canvi de xip radical, no?, de
sí.
professió.
Mira, a mi la formació era el meu hobby, la meva vocació, si tu vols dir d'alguna manera. Jo vaig estudiar la llicenciatura informàtica aquí a Barcelona. De petit ja feia formació, és a dir, quan als estius jo em dedicava a ensenyar, a fer classes de repàs, no?, als veïns. M'agradava molt la formació. Quan vaig començar el Deutsche Bank el 95, a l'acabar la carrera, vaig també, en paral·lel, començar a fer formació una miqueta més en sèrio a ESADE. I als 40 anys, 15 anys després, va passar tot el que va passar a Nova York. Jo estava allà treballant, obrint la filial tecnològica del grup. Va passar el que va passar i vaig pensar que era un bon moment per canviar. És a dir, fer de la meva vocació o del meu hobby la meva professió. I de manera voluntària va ser quan vaig decidir començar a veure amb què podia jo ser professor. Estava molt bé ensenyar tecnologia, que és el que feia fins aleshores, però vaig decidir que el que volia explicar era alguna cosa molt més personal. Vaig agafar aquests 15 anys d'experiència i vaig veure què podia jo transferir a altra gent, a altres empreses. Vaig crear el mètode de les 3 A's, que després van evolucionant, em vaig dedicar a fer formació en aquests temes, que són el que els americans anomenen les soft skills, que és una paraula que és odiosa, perquè és com les Maries. Te'n recordes les assignatures? Mm-hmm, les importants, sí. I les Maries. Però és com si les aptituds hi haguessin les de veritat i les suaus, no? Que són aquestes, tot el que és comunicació, tot el que és actitud, tot el que és relació. I jo penso que, no, al contrari, són les potents.
Sobreviuré és estimulant escoltar cançons motivadores. Aquesta és una. Que escoltes també cançons motivadores? Recomanen algunes de quan estiguem treballant per motivar-nos, aquesta actitud, aquest d'autoconeixement i aquesta acció? Quina
doncs
cançó recomanes?
Sí, posaré l'última que he posat. A mi m'agrada molt canviar de cançó perquè al final tots els meus seminaris, estigui a SADE o estigui on sigui, sempre hi ha molta música. De fet, jo crec que tenen més èxit les meves playlists que no pas els meus continguts. Sovint veus a la gent amb el mòbil mirant cap a dalt, no? Fent un Shazam per intentar captar-ho, no? I et dic la que... I això va molt per dies, no? Perquè hi ha dies que una cançó et motiva molt i després et canses d'aquesta cançó i no la poses més. T'ha de motivar tu per poder motivar els altres. I aquesta setmana vaig estrenar un seminari nou i la cançó amb la que vaig començar i que tothom va jazamejar, si és que es diu així aquest verb, va ser una del Paolo Nutini, que es diu New Shoes.
New
que a
shoes,
més té un missatge molt xulo que diu, bueno, avui estreno sabates, no? És com,
molt bé.
És com una metàfora.
Anem ara, si et sembla, a fer un exercici una mica, exercici del DAFO. Expliquem, podem fer exercici amb els oients de com ha de ser aquest DAFO?
I tant. Mira, el DAFO és a la que venen els raig X. Quan tu vas al metge, el primer que necessita un metge és fer un diagnòstic, d'acord? Per després poder fer un tractament. Molt bé. Tu, el punt més important de partida que tens per qualsevol cosa que et plantegis a la vida és tu mateixa.
Mm-hmm.
Molt bé, doncs has d'autoconèixer, has d'aplicar una metodologia. En el món de l'empresa, la més comuna per fer anàlisis de les situacions de partida, de les situacions actuals, és el DAFO. El DAFO és una tècnica inventada als anys 60 als Estats Units, que bàsicament el que diu és, vostè miri quatre coses i té una foto molt clara de quina situació té.
Mm-hmm.
Aquestes quatre coses són debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Fixa't que per això és un acrònim DAFO. Bé, jo el que he fet és agafar això i traslladar-ho a l'entorn personal. D'aquí el DAFO personal. I per analitzar això de tu mateix, tens que seguir unes passes. Aleshores, jo el que diria és, si vols que ho expliqui ràpid,
sí,
és que els nostres oients analitzin això, les seves debilitats... Sí, senyor. Aquesta cançó és el New Shoes. Les seves amenaces, que una amenaça no és més que una cosa que et separa dels teus objectius. D'acord? No ho has de veure com algo ultra negatiu. No, simplement és dir, bueno, jo estic aquí, el meu objectiu està allí, què em separa?
Uh-huh.
Les fortaleses, que és allò intern que t'apropa al teu objectiu, i les oportunitats, que és allò extern que t'apropa al teu objectiu. Per tant, fixa't que hi ha cosa bona, cosa dolenta, cosa interna i cosa externa. I amb aquestes quatre coses tu pots fer un bon punt de partida. A més, el DAFO personal el que recomana és que miris el teu entorn i vegis qui et pot ajudar. Perquè els nostres oients això ho entendran ara. Si jo et pregunto, Xantal, estem cara a cara, tu i jo.
Mm-hmm.
Pregunto com és el meu clatell,
sí,
tu no m'ho pots dir.
Mm-hmm.
Necessitem que els tècnics ens ajudin, que estan aquí darrere nostra. Per tant, quan jo em miro a mi mateix, tinc un risc de subjectivitat que el mitigo involucrant a gent en aquest anàlisi meu. Gent que em doni feedback, que m'ajudi.
Fas moltes conferències, al món de l'empresa, també parles amb molts equips de treball. Què és el que et demana la gent, majoritàriament? Què et demanen?
Doncs mira, a nivell particular, el que em demana la gent és eines per automotivar-se, d'acord? I a nivell d'empresa, el que em demanen és justament que els doni un plus d'energia, d'actitud, de motivació, de sang, en els seus equips, perquè, com molt bé has dit tu al començament, no sempre estem a tope, no hi ha ningú que estigui sempre a tope. Aleshores, tenir eines per quan et falta aquest 10, aquest 20%, posar-te a tope i que això sigui, es pugui mantenir el temps, això és el que més interessa en els directius que em contracten.
A les teves conferències parles de Peter Pan, de Will Smith, del corredor de Barcelona 92, Derek Redmond. Per què els poses com a exemple?
Doncs mira, perquè és molt útil posar exemples de gent coneguda, i el món de l'esport és una meravella. Per què? Doncs perquè en l'esport hi ha sacrifici, en l'esport hi ha actitud, en l'esport hi ha autoconeixement, en l'esport hi ha objectius, i s'aconsegueixen coses que sovint són èpiques. I si les coses són èpiques, què farà? Que nosaltres tinguem una connexió emocional amb la història, i farà que això després tu te n'en recordis en el teu dia a dia. Si jo et parlo d'un exemple que no és relevant, que no t'emociona, tu ho oblidaràs. En canvi, si jo et poso el vídeo del Derek a la cursa que va fer a Barcelona 92 i veus el pare com surt a la pista, però a més jo no et dic qui és aquest senyor i tu dius que és el pare, etc. És a dir, si et faig fer un petit viatge emocional, això es queda gravat i te'n recordaràs sempre. Tú se me verás como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final no quedas si lo coges son más de tres días. Que sonrías, se contagia la mía. Tu, a més, Lluís Soldevila, tens una fórmula. Dius, talent, avui en dia són habilitats innates més habilitats adquirides dividit pel temps elevat a l'actitud. Explica'm aquesta fórmula, que no és fàcil, eh? Sí, no és fàcil, però és certa, funciona. Fixa-t'hi. El que tu vals, però no el que vals de diners, sinó el valor que tu aportes,
sí.
Però com a periodista, com a mare, com a parella, com a filla, com a tot, és que és el mateix sempre. Té aquests components, que és lo innat, és a dir, tu tens unes habilitats innates, vas néixer amb això, no pots fer res, però si les coneixes, les pots gestionar. Aquí lliguem amb l'A d'autoconeixement. Després hi ha unes adquirides, experiència i coneixements, això suma, està clar, no? Però ara ve una cosa que divideix, que és el temps. És a dir, ho hem de donar tot i ho hem de donar ràpid perquè tenim poc temps. Això és evident, no és just, però és així. Però després, un cop tenim una sèrie d'habilitats, ja siguin innates o adquirides, hi ha una cosa que fa que això es dispari exponencialment cap a dalt, i això és l'actitud. Per això l'actitud està en l'exponent.
Tu parles d'actitud, sempre poses d'exemple Marc Márquez.
És una meravella, i a més constantment cada temporada em va donant nous vídeos que jo poso en els seminaris, i que realment és un exemple de moltes coses. És un exemple d'actitud, és un exemple d'innovació, és un exemple de superació, és fantàstic. A més, sempre, com cantava la Rosana, no?, amb aquest somriure a la cara, que jo crec que és una de les claus de l'èxit.
Està molt bé, perquè estem motivant avui oients que ens estiguin escoltant en la seva vida personal o professional, però també podem escoltar gent que està a l'atur, gent que està buscant una feina i que no la troba. I tu, en aquest cas, parles de tenir clar l'objectiu, que sigui específic, mesurable, assolible, rellevant, on es planifiqui. A vegades hi ha gent que busca feina i no la troba. Què els hi diem?
Evidentment. I he estat sovint en contacte amb aquests col·lectius, amb grups, i jo el que els dic sempre és el mateix, que defineixin molt bé el seu objectiu. Primer que s'autoconeguin, és a dir, amb què ets bo. Hi ha molta gent que em diu, escolta, és que jo sóc director financer. No, tu no ets director financera ni ets directora financera. Tu, quan vas néixer, la comadrona no va dir, oi, quin director financer de 4 i mig ens ha sortit, que no? Va dir, quin nen més maco, quin nen més maco, i tu després has adquirit unes habilitats. Pues has de construir aquesta professió amb el que t'ha portat. I aquest és el teu defecte personal, és a dir, amb què ets molt bo, molt bona, d'acord? I a partir d'aquí, establir quin és el teu objectiu. No em serveix que em diguis, vull treballar de qualsevol cosa, perquè de qualsevol cosa vol dir de cap cosa. Tu no pots sortir d'aquest estudi avui, i si vols treballar de qualsevol cosa, començar a fer coses que t'acostin a aquest objectiu. Un objectiu ha de ser, utilitza la tècnica que vulguis. Has mencionat l'SMART, que és específic, medible, assolible, relevant i lligat al temps. N'hi ha moltes, però ha de ser concret, ha de ser específic. I a partir d'aquí que es marquin un interval de temps en el qual aconseguiran aquest objectiu. 2, 3, 6 mesos. Molt bé. Durant aquests 6 mesos, que no pensin en res més i que facin el 150% de coses per aconseguir aquest objectiu. Si d'aquí 6 mesos no l'aconsegueixen, següent objectiu, X mesos, 3, 6, i a per aquell. D'acord? Però has de tenir un objectiu concret, perquè si no, no pots anar cap a l'objectiu. Si no el tens, cap on vas? Ho va dir Sèneca. Si no tinc un port, qualsevol bé m'anirà bé. Qualsevol vent m'anirà bé.
Això d'això també en parles en el teu segon llibre, Morder el hielo. De què parla aquest llibre, Mossegar el gel?
Del canvi. Aquest llibre, si l'editor m'hagués deixat titular-lo com jo volia titular-lo, s'hagués dit, només ens queda el canvi. Quan em vaig presentar amb aquest títol, em va dir, nano, així no vendrem ni un llibre, perquè el canvi no agrada. També és una cosa que és incòmode, que si tu preguntes si fas una enquesta, no, eh? Tothom dirà, no, no, a mi m'agrada el canvi. I aleshores la segona pregunta que faràs tu és, i qui vol canviar? I aleshores veus com la gent mira cap a terra, d'acord? Doncs jo crec que el canvi està molt bé. Crec que el canvi és algo bo, que és positiu, que és necessari i que és fantàstic. Aleshores aquí teoritzo de nou sobre el canvi i sobre els seus elements i sobre com gestionar-lo i com aprofitar-lo per tenir èxit al final també.
Ah, també recordes en aquell llibre el Nobel d'Economia Murray Rothbard, que distingueix entre les persones que fan que les coses canviïn, les que miren com canvien i les que arriben i pregunten què ha passat, eh?
Exacte, els tres tipus de persona que hi ha.
Per tant, la societat necessita més gent que estimuli aquest canvi, eh?
Exacte, que faci que les coses passin.
Escolta'm, una cosa, a veure, l'idea de... Soc la Carme Ruscalleda, bueno, ja ens coneixem,
sí,
no?
Home,
moltes vegades. A veure, la idea és mossegar el gel, m'agrada molt. Ho incorporaré al meu menú, ja veuràs tu. Plat muert del hielo, 200 euros. I vinga, visita inclòs al dentista, tu. Un bon tros d'iceberg per acabar el dinar i diran que sóc la geni dels fogons. A veure, la meva pregunta, Lluís, és aquesta. Com puc destriar el que explica coses tan interessants com tu del que m'està intentant vendre la moto?
Això el que et diria és que miris amb què es basa el que t'ho explica. És a dir, si el que t'ho explica et pot donar 200 exemples de cada cosa que diu, és que segurament ho ha viscut. I si ho ha viscut i d'aquí ha extret una teoria, aleshores té una certa credibilitat. Jo et diria que aquesta és la prova del nou.
O sigui, nou pistes i així, si no me'n sap d'una nou, és
sí,
que és un farsant.
Exemples. Podria ser.
I a la cuina també, eh? Escolta'm, i el món del coaching, a qui haig de fer cas, per exemple?
El món del coaching, és que el món del coaching és tan gran, jo el que em dedico és a la formació. És a dir, jo explico coses, jo explico tècniques, intento fer que la gent, en comptes d'anar provant coses i de seguir un camí que tingui doncs, molts quilòmetres, a ensenyar-li, no et diré dreceres perquè la drecera va associada a cosa fàcil i a mi no m'agraden les coses fàcils, penso que les coses fàcils no funcionen, però sí eficients, d'acord? És a dir, tu segur, Carme, que amb la teva experiència, si jo vull ser cuiner, em podries dir, home, doncs fes això, això i això i tens una credibilitat perquè ho has sigut. Doncs jo he estat 15 anys treballant en entorns intensos, complexes, penso que puc ajudar la gent a ser eficient a aconseguir allò que vol aconseguir-ho. Però no faig coaching, el que faig és formació, ensenyo coses i això sí, acompanyo, és a dir, a vegades decideixo per la gent doncs, perquè doncs, com a exdirectiu doncs, tinc aquesta capacitat i a part que m'agrada fer-ho, m'agrada ajudar, decidir, dir, escolta, tu no saps per on vas, doncs ves per aquí, tira i jo t'espitxo.
Molt bé, m'ho guardo la teva targeta.
Molt bé, escolta, anirem a mitges amb aquest invent del dia.
D'acord.
Lluís, a més, ets molt actiu a les xarxes socials, al Twitter, al Facebook, també tens un canal YouTube on surts moltes vegades corrent. Anem a obrir el teu social media.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Hola. Avui farem una caixa amb uns segundos virtuales. Lluís, què és això dels segundos virtuales del teu Instagram? Una inspiració, un consell, un tip? Una prova?
Un que té una edat ja, que no és el teu cas, recorda els minutos musicales. Ho recordeu o no?
Ah, sí,
segurament no, som molt joves tots, oi que sí? Doncs hi havia una cosa que es deien minutos musicales. Aleshores jo faig aquests segundos visuals, que bé sé que, clar, com que no puc fer música perquè no en sé, però sí que veig imatges que em recorden o que poden ser significatives de quelcom, aleshores intento fer-ho, això. Aleshores és això.
I serà una rutina que anirem veient, no? I t'ho fa un il·lustrador, t'ho fas tu...
La idea és meva i m'ho fa una il·lustradora, que és espectacular.
Molt guai. De totes les xarxes, poder Instagram és la més personal, no? Si les comparem, sobretot amb el teu Twitter. Quins criteris tens per diferenciar cada una d'elles?
Aquesta pregunta és molt bona. No és gens fàcil, eh? Jo reconec que n'estic aprenent. És a dir, el Twitter podríem dir que és el més dia a dia, on explico més el que faig. El Facebook és més per anunciar coses i per crear contingut. L'Instagram... Si t'has fixat,
és el més personal.
És poc professional, és molt personal i m'agrada. Però tot i així, com que no, tinc un cert pudor a ensenyar la meva vida personal, intento buscar aquells elements que puguin també transcendir...
Però alhora poder això humanitza, no? Enllaçant amb el que deia la Carme, no? Humanitza el coacher, no? El formador, en aquest cas.
Sí, probablement. I doncs per això veuràs que hi ha moltes fotos personals, normalment de cap de setmana, entre setmana no, i que són totes doncs, molt, molt personals, però que intenten tenir un missatge que pugui ajudar algú. És a dir, és que al final, com que jo em dedico a ajudar la gent, a fer que la gent aconsegueixi coses, doncs penso que no és per dir, doncs mira quin peix paisatge més maco, sinó quin paisatge que et pot inspirar, no?
De fet, saltaríem dels segundos virtuals a Instagram al Biurbest 2018 a YouTube.
Bueno, aquí, sí.
Parla'ns del repte, de... Crec que és un bon exemple de com baixar el coaching o la formació a
lo concret. Doncs mira, aquí teniu un dels col·laboradors, que és el Marc, que és una miqueta culpable de tot això. I és que, bueno, jo em dedico a la motivació, no, Carme? I el que et deia abans, escolta, quina credibilitat tinc jo si no et miro els ulls i em veus que em brillen quan t'explico les coses, no?
Brillen molt, els tens molt macos.
Moltes gràcies. I aleshores vaig dir, quan estic escrivint el tercer llibre, que es diu... El títol pensat és algo així com automotivació, d'acord?
Ja ens has dit, el títol del tercer llibre.
Sí,
molt bé.
No serà aquest, perquè l'editor me'l canvia sempre, però el concepte és aquest, d'acord? I aleshores, a l'hora de fer això, vaig dir, escolta, jo vull ser també exemple, d'acord? I aleshores, doncs, bueno, a mi m'ha agradat molt el triatló, he fet alguns triatlons petits i vaig dir, va, doncs, jo demostraré que un patata com jo, a nivell esportiu, pot fer algo espectacular com és fer un Ironman, acabar-lo, i ho demostraré a base d'automotivació. És a dir,
ja ho has fet això? Ja ho has aconseguit?
La meva pròpia recepta.
I ja ho has fet?
Bueno, estamos en ello, que es diu.
Estàs amb
això,
eh?
El 7 d'octubre, d'acord, i ara aquí m'estic fent a l'Araquiri.
Amb bici, corrent, hauràs descobert molts racons. Recomana'ns un racó on perdre'ns.
Bueno, la Costa de la Perdiu.
I un lloc concret?
A l'ermita de Cervelló, Santa Maria. Vull dir, és on entreno jo.
Ho penges al teu Instagram.
Sí, 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 sí.
Gràcies.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
I el Revolució 4.0 et convida a l'Hotel Molí de la Torre, ubicat a Bigues i Riells, l'edifici, un antic molí del segle XII. Va ser una fàbrica textil al segle XIX que s'ha remodelat fins a arribar a ser l'hotel rural amb encant, que és ara. I, per tant, esperem les vostres fotografies a Instagram i a Twitter amb les dues etiquetes, Revolució Cat Ràdio i Catalunya Experience. Són les 11:23 de la nit per acabar. Lluís, ara, en aquesta hora de la nit, tu dius que hem d'anar a dormir sempre, com que molta gent ens escolta des del llit. Hem de visualitzar els objectius, no?, a la nostra ment. Mm-hmm. Molt important, oi?
Sí, és molt important visualitzar-los, és molt important rumiar quan apaguem, quan descansem. I jo els donaria uns deures.
Quins deures?
Quan tanquis la llum, que pensis aquesta nit, si no tinguessis por, què faries?
Si no tinguessis por, què faries? Mm-hmm. Deixem aquesta pregunta als oients del Revolució 4.0. Gràcies.